amb ell d'una investigació, d'una de les noves àrees o recerques que s'han començat recentment a la Universitat de Lleida, i a més en aquest cas és la primera d'aquestes característiques que es du a terme a la Universitat de Lleida. És sobre la protecció de la privacitat en l'anàlisi de dades a les xarxes socials. Exactament, per entendre una mica, senyor Sever, quin és l'objectiu de la vostra investigació?
Bé, doncs una xarxa social doncs és un aplicatiu que està disponible a través d'internet, on els usuaris es donen d'alta i a partir de les seves afinitats o aficions doncs estableixen relacions entre ells. Clar, aleshores aquest tipus de dades, que són dades molt personals de persones i aficions que tenen, doncs tenen molt, molt interès des del punt de vista d'un sociològic. Doncs és molt interessant saber doncs de quina manera es relaciona les persones aficionades a diferents temes. Aleshores, doncs, des d'aquest punt de vista, agafar aquestes dades i fent estudis estadístics doncs donen informació molt important.
Però a banda de la informació important que pugui ser des del punt de vista sociològic, això no ens ha de fer por, ens ha de fer por que es pugui utilitzar aquestes dades per vendre'ns productes, per exemple, sense que nosaltres haguem donat permís perquè se'ns venguin aquests productes, no?
Sí, clar, evidentment, clar, quan un usuari d'una xarxa social es dona d'alta una xarxa, les seves dades les cedeix doncs, pels objectius que té aquella xarxa, que és doncs relacionar-se amb persones amb qui té amb aficions comunes. Clar, des del moment que l'administrador d'aquesta xarxa social agafa totes aquestes dades i les cedeix per fer estudis, evidentment el que vol l'usuari és que les seves dades es facin servir per l'estudi pel qual les ha autoritzat i no per altres finalitats, doncs, com per exemple comercials.
I això passa? Hi ha xarxes socials que sociòlegs els sol·liciten dades per fer estudis?
De fet, en els últims anys ja han aparegut moltes publicacions científiques parlant d'aquest tema, de l'estructura d'una xarxa i si està molt poc cohesionada. És a dir, per exemple, pensem en una xarxa d'aficionats al cinema, doncs bueno, pot ser interessant saber si tots es coneixen entre si o està format per petites comunitats, doncs tot aquest tipus d'estudis es fan, sí.
Clar, no, però clar, a veure, des del punt de vista sociològic està molt bé, però encara està millor des del punt de vista comercial, és cert, no? Si realment funciona aquest tipus de cinema, fem aquest tipus de cinema si som promotors o productors de cinema. Però jo volia saber, si tu estàs en una xarxa social i un sociòleg o una universitat demana dades per fer un estudi científic en aquell administrador, t'ha de demanar permís tu, com a membre d'aquella xarxa, si vols o no, que li doni les teves dades o no cal que li doni permís?
A veure, quan tu dones les teves dades a qualsevol aplicació a internet, la Llei de Protecció de Dades espanyola diu que les teves dades només s'autoritzen pel ús original d'aquella xarxa. És a dir, si aquestes dades s'han de cedir a tercers, fa falta autorització dels usuaris. El que passa és que normalment a les xarxes socials actuals, quan tu et dones d'alta, acceptes un contracte on realment regales les teves dades a qualsevol ús que en vulgui fer aquesta xarxa. Això no és... Vaja, és un aspecte negatiu en aquest sentit.
O sigui, aquest contracte quasi que deu passar bastant desapercebut, no?
Va ser desapercebut, però no hi hauria de passar. És a dir, la gent ha de ser conscient que les seves dades doncs, són privades i ha de ser conscient a l'hora de ficar-les en llocs, ha de saber molt bé què se'n farà de les seves dades.
I actualment vostè que ho està estudiant, és fàcil entrar en una xarxa social? Sí, però sortir-se'n és igual de fàcil o no ho és tant?
A veure, en teoria tu donant-te de baixa les teves dades haurien de desaparèixer. El que passa és que a la majoria de xarxes hi ha contractes on tu quan te dones d'alta acceptes que quan tu et vulguis donar de baixa les dades que tu has ficat fins al moment quedaran emmagatzemades igualment.
Quan dieu la majoria, quines són? Per exemple, les més conegudes.
Grans, Facebook és el
Facebook? Sí. O sigui, si tu et dones de baixa igualment ets a Facebook?
Les teves dades no estan disponibles online, és a dir, els usuaris que es connectin a Facebook no et veuran, però les bases de dades dels servidors, les teves dades continuen allí.
I Twitter, que també és el segon gran instrument de xarxa social, aquests també funcionen així?
A veure, no els conec individualment, però n'estic segur que és així, sí.
Déu-n'hi-do, doncs llavors s'ha de revisar aquests contractes de forma seriosa. Senyor Sever, llavors vosaltres, la vostra investigació, què és el que pretén?
A veure, en el nostre cas estem en el cas en el qual hi ha una xarxa social que ha recollit dades doncs, d'una determinada comunitat. Aleshores, estem en el cas de que, doncs, per exemple, una agència estadística vol fer un estudi sobre l'estructura d'aquesta xarxa. Aleshores, aquesta agència anirà als administradors de la xarxa social i els hi demanaran les dades, però, evidentment, si aquesta xarxa social doncs, complix la llei, aquestes dades no les pot revelar doncs, de forma directa. Aquestes dades s'han de revelar d'una manera, que es diu anonimitzades, de manera que l'agència que vol fer l'estudi pugui treure les seves conclusions estadístiques, però a partir de les dades que s'han revelat no es pugui treure informació dels individus concrets que formen part d'aquesta xarxa.
Llavors, vosaltres mireu la manera, des del punt de vista informàtic, d'encriptar aquesta informació perquè sigui protegida. És a dir, quan es faci aquesta demanda, doncs es pugui donar aquesta informació sense haver de desvetllar la identitat ni la persona que forma part d'aquesta estadística, és això?
Exacte. Per exemple, tornant a l'exemple d'una xarxa d'aficionats al cinema, pot ser que a l'agència li interessi saber si hi ha persones molt influents, per exemple, gent que té moltes amistats, que evidentment si coneix molta gent és molt influent aquesta persona, doncs bé, pot ser que de l'estudi es reveli que hi ha persones influents, però el que no es vol és que se sàpiga la identitat concreta d'aquestes persones. És a dir, es vol saber l'estructura, però no s'ha de permetre que es coneguin identitats concretes.
Uh-huh. Home, això, aquest tipus d'aplicacions o d'investigacions, suposo que en un futur força immediat seran necessàries perquè les lleis hauran de protegir les identitats de les persones. És a dir, ara vosaltres esteu investigant una cosa per tal de que en un futur pugui ser utilitzada per aquestes empreses que es dediquen a crear xarxes socials, no?
Sí. Clar, actualment aquesta privadesa es dona a través de contractes, és a dir, quan tu demanes unes dades et donaran totes les dades, però tu firmaràs un contracte dient que no revelaràs informació sobre els individus. Però clar, l'aspecte legal, doncs bé, a vegades es pot complir o no. Aleshores, si aquí al darrere hi ha una tecnologia que ja fa que, a part del contracte que tu puguis signar, puguis garantir que de forma tecnològica no sigui possible doncs, aquestes pèrdues de privadesa, doncs molt, molt millor.
Uh-huh. I aquesta investigació ha començat ara. Quin és el planning, l'agenda que us heu proposat? Perquè això suposo que deu ser complicat, també.
Bé, aquest projecte acaba de començar l'1 de gener, vull dir, ben just. Vam fer la sol·licitud fa un any, portem un any treballant en aquest tema, però el que és el projecte finançat acaba de començar doncs, fa ben just 2 setmanes. Aleshores, és un projecte que durarà 3 anys. Durant la sol·licitud ja hem establert un conjunt d'objectius i bé, doncs acabem de començar pel primer d'ells.
I és aquest objectiu, aquest que m'ho explicàveu, de protegir les dades personals?
Sí, clar, la privadesa es pot entendre de diferents maneres. És a dir, donada una xarxa social, per exemple, una manera de preservar la privadesa és que tu d'aquella xarxa no puguis identificar quins són els seus participants. Hi ha altres formes de privadesa que és, per exemple, un cop tu ja saps que 2 persones són membres d'aquesta xarxa, saber si entre elles hi ha una relació d'amistat o no és un altre tipus d'informació. Aleshores, nosaltres tenim com a objectius doncs, el disseny de mecanismes per processar aquestes dades de manera que es puguin anar preservant les diferents propietats de seguretat que es vulguin aconseguir.
O sigui, l'objectiu és que aquesta feina que vosaltres feu pugui ser utilitzada per empreses que fan anàlisis estadístics o sociològics de manera que no vulnerin les lleis que ara mateix protegeixen les dades personals.
Correcte. Fins i tot es podria arribar a l'extrem de que una xarxa social realment acabés publicant les seves dades a internet per tothom que hi vulgui tenir accés. Doncs bé, si aquestes, evidentment, tot el món no et pot firmar un contracte de confidencialitat, però bé, si tu aquestes dades les processes de manera que no hi hagi perills de privadesa, tu les pots publicar a internet i d'aquesta manera doncs, tot el món podrà estudiar-les.
O sigui, aquestes dades que vosaltres ja trauríeu encriptades.
Si es treuen, sí, amb mesures de seguretat.
Amb mesures de seguretat. Clar, això em sona a Wikileaks tot plegat. Però avui en dia, o sigui, hem d'anar amb compte, és correcte, és una exageració això d'estar a Facebook i tenir en compte que tot el que estàs dient s'està compartint i fins i tot el que tu dius sobre la teva persona i sobre els teus estudis, tot això, realment hi ha un contracte perquè hi ha persones que potser són a Facebook i no són conscients que han firmat cap contracte de cap mena.
A veure, si tu ets a Facebook i totes les teves fotografies i aficions, tot ho publiques perquè ho pugui veure tot el món, aquí no hi ha contracte de confidencialitat que valgui. Evidentment, quan tu fiques les teves dades en una xarxa social, doncs hi ha un sistema de permisos on tu pots restringir molt qui té accés i qui no té accés a les teves dades. Clar, nosaltres estem en un altre cas, que és l'administrador de la xarxa, que evidentment té accés a tot. Doncs clar, aquesta persona doncs, sí que té un poder molt gran sobre la informació. És aquesta persona qui ha d'aplicar un control molt gran.
Vostè, senyor Sabé, és a Facebook?
No, no hi soc.
Ja treballa en previsió. Doncs que tingueu moltíssima sort. He dit abans que era la primera investigació d'aquest tipus que se conegui de la Universitat de Lleida. És així, oi?
Sí, sí, sí.
Vosaltres havíeu fet ja alguna feina abans de xarxes socials?
De xarxes socials no. De fet, som del grup de criptografia i graf del Departament de Matemàtica de l'Escola Politècnica i bé, fa anys que treballem en diferents projectes, però aquesta és la primera vegada que entrem en aquest món.
Molt bé, i ha rebut aquesta subvenció per part del govern de l'Estat, donat que també haurà considerat que valia la pena aprofundir en aquests estudis. Senyor Francesc Sabé, moltíssimes gràcies, que tingueu molta sort.
A vostè, gràcies.